Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 11 i 8 minuts del matí, iniciem la segona hora del Sant Cugat a fons i ja sabeu que els divendres ens agrada parlar de futbol, parlar del Barça sobretot i especular. Perquè, clar, nosaltres arreglar no podem arreglar res, l'únic que fem és opinar, valorar, parlar del que ens agrada, que és parlar de futbol i parlar del Barça i del que fan els altres, també de tant en tant. Avui saludem el Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Planas, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I no sé si és el virus FIFA o quin virus és, però avui hi ha baixes considerables. Alguns professionalment tenen coses a fer. Bueno, no, en els dos casos són coses, professionals. Sí, sí. Vaja, doncs serà el virus professional.
Serem un mano a mano.
Sí.
Bé, doncs... No arribarà la sang al riu.
Eh? No.
Va, no se sabe nunca. Per cert, que hi havia aquesta doble jornada en aquest tram final de la Lliga. Per tant, hi va haver el partit de dimecres. Va jugar el Barça,
sí.
I ara queda la jornada del cap de setmana, això s'acaba. Però recordo que divendres passat, quan estàvem en aquesta taula i parlàvem del partit amb el València, dèiem, és el punt d'inflexió, no? El Barça hauria de guanyar el partit, i què va passar?
Pues jo crec que el Barcelona, el dia del València, va tindre mala sort, perquè hagués pogut marxar la primera part amb un 3-0 tranquil·lament. El que passa que el porter del València, l'Alves, va fer pues, 4 parades fora de concurs, allò que dius, no sé ni com les ha fetes.
Que va tenir el dia, vaja.
Bueno, l'Alves és un gran porter, sempre contra el Barcelona sempre ha fet grans partits.
I és un bon porter.
I és un bon porter, però contra el Barcelona sempre ha fet grans partits. I és allò que dius, hagués pogut anar 3-0, sí, el que passa que també Barcelona sembla que no se'n doni compte de que la defensa que tenim en tirar enrere, marxar enrere, li costa moltíssim. I a la que t'agafen dos contraatacs sempre van despistadíssims. I sobretot per la banda dreta. Bueno, la banda esquerra també, l'Alba també estava molt bé. Per tant, jo vaig veure una millora la primera part, la segona part no vaig veure millora. No van tindre l'esma de dir anem pel menys a empatar el partit, anem pel partit. I el del Depor, pues, és allò de que dius, tot el que va sortir rodó. El Depor, al trobar-se un minut de la segona part amb un 3-0, ja va baixar armes, i llavors es va ser. Ens va rearmar moralment, sobretot el que deia de cara al Suárez, de cara al Neymar, de cara a allò, encara que el Neymar jo no el vaig veure. Bueno, no el vaig veure.
Però el gol...
Sí, però no el vaig veure, vull dir, tu t'hi fixes i quants 1 contra 1 va guanyar?
No.
Ni un. Ni un. O sigui, quantes vegades va desbordar per la banda? Ni una. O sigui, cada dels 3 és el que està més fluixet. Ara ens espera 4 jornades d'infart.
De totes formes, dels 3 és el que focalitza més les crítiques, és el Neymar. Però amb aquests partits del Baixón, el Suárez ha fallat, quan ha jugat ha fallat molt, el Messi ha hagut partits que ha estat desaparegut, vull dir que jo crec que és una cosa general dels tres, vull dir que no es pot focalitzar en un. A veure, no. El Barça no ha estat malament i no ha fet el Baixón per culpa del Neymar.
No,
el Baixón
no.
Perquè el Suárez no ha encertat, perquè el Messi ha estat desaparegut, sí. Partits desaparegut, però desaparegut,
sí,
de caminar,
sí.
Clar, llavors... Aquí repartim una
però,
mica les culpes
però
de la situació.
Però tu, estic d'acord amb el que dius, però fixa-t'hi de que si analitzes el que menys ganes, per dir alguna cosa, entre cometes, ha posat és el Neymar. Perquè el Suárez ha fallat però estava allà i ha lluitat. El Messi, aquest punt ja part, jo ja no el critico ni el criticaré mai.
No se'l pot criticar, evidentment.
Però el Neymar no li veus... aquell esperit d'anar, doncs, pots fallar, no pots fallar, però és que no hi era. Per tant, jo focalitzo això, focalitzo també el mig camp, desastre.
El Busquets ha estat fatal.
Tant de destructiu com constructiu, fatal. L'únic que l'Iniesta que ha fet el que realment fa. I la defensa, un puf increïble. La defensa ha sigut... Anem a veure que... Jo, a l'Sporting veig un partit fàcil. S'ha de guanyar, perquè vull dir, no sé, seria una debacle. I després tenim pues, tres partits realment, jo dic, difícils. El camp del Betis, encara que sigui salvat, camp del Betis serà un partit dur. Aquí contra l'Espanyol, ens agradi o no ens agradi, que no vengueu tot a mudazo. I el camp de Granada, pues, esperant que el Granada estigui salvat, perquè com a l'última jornada el Granada es jugui el descens i el Barcelona es jugui el campionat, no t'explico, no t'ho quiero explicar.
Jo, amb les reivindicacions que dèiem de jugadors i així, hi ha una figura que hauríem de reivindicar per bé i per malament, que és la de Busquets. Busquets és el típic jugador que analitzes un partit i mai ningú el posa com el destacat. No. I jo, per mi, molts partits és el
gran,
destacat.
És el gran destacat.
És el que aguanta. Sí, sí. I aquí el Busquets també ha tingut
baixant,
una baixada sí, molt important. Vull dir que, sí, que és una cosa molt general, molt, sí, molt de l'equip.
És el que jo deia en l'altre escrit, del blanco al negro sin passar pel gris, però tot l'equip, tot, i tu analitzes i tot l'equip va baixar, menys el porter i l'Iniesta, els altres...
Penseu que això... Jo no ho he sentit gaire a través dels mitjans de comunicació, però sí que m'han arribat comentaris de que ha tornat una mica el marrotllo, els piques i aquestes qüestions. Fins i tot ja sabeu que tot... us en recordeu de Noeta, no? Sí. L'any passat i el que es comentava de Messi amb Luis Enrique. Doncs algú em deia que tornaven a estar una mica a la gresca. I després també sobre Neymar, que vaja, que no és tot com sembla. No és tot com sembla, no? Que fins i tot tenia entre els companys algun enemic.
Mira, jo totes aquestes coses... quina casualitat que sempre surtin quan les coses
sí,
van
no,
molt
bé. Sí, no, i és veritat, però perquè, tampoc no
vull
sentir gaire.
Amaguen la veritat quan tot va bé. Tampoc és això. Jo sé que va haver-hi un mal rotllo, una mica de mal rotllo, perquè es va veure de que en el camp del Real Sociedad va posar el Rafinha quan sortia de 8 mesos
de lesió
i posar-lo de titular. Estan el Sergi Roberto, estan l'Arda Durant, estan a... Pues, també va sentar malament en alguns jugadors, però què vols que t'hi digui? Ara resulta que fem 8 gols i ja s'ha acabat el mal rotllo. Que sí que és veritat que el Neymar porta una mica desorganitzada la seva vida nocturna. També és veritat. Però a veure, de quina nacionalitat és el Neymar, senyors? Si és brasileño. Digue'm un brasileño que no hagi passat alguna nit de juerga així, cap, si tots, tots, a veure, me'n recordo el Belletti, me'n recordo el Maxwell, me'n recordo el Rivaldo, que aquests tres... No. Però els grans cracs, i parlo del Ronaldo, el Romario, del Rivaldo...
Del Ronaldinho,
però el Ronaldinho es puntuï a parte. Doncs pues, és això, i el Ronaldinho va fracassar al final, va fracassar no, entre va, cometes, no, entre no, cometes, va fracassar l'última temporada del Barcelona, que, per què? Perquè portava una desorganització total. El Neymar és jove i si se sap amoldar el que és la Barcelona i el seu entorn el sap portar, pues, no passa res. I jo no crec que tampoc vaig sortir de sang del riu, per això.
Jo no crec que el Neymar porti una vida tan desorganitzada.
No, alguna juerga es paga.
Que s'hagi pagat alguna juerga, però que estic segur que la juerga que s'ha pagat ara se l'ha pagat al mes de novembre, al mes de gener i al mes de setembre.
Per això ara surt quan...
Surt ara que la cosa està malament.
Deixem aquest tema...
Tampoc és, per molt jove que sigui, tampoc és dels brasilers, que jo n'he conegut alguns ja dels d'aquí directament, sí. A mi no ho conec directament, sí. Però n'he conegut directament, i no és dels brasilers més juerguistes que hi ha, és molt simpàtic, molt sí. Obert, molt de xontes, però no és dels que els munta més farres fora del futbol, Vull dir, les coses com si que se'ls munti, evidentment segur que sí, però no és dels més juerguistes dels que ha tingut el Barça.
També se'ls muntava el Romario i venia i després marca 33.
Exacte. S'anava a dormir a les 6 del matí i
li donaria un molt poc tant per cent d'aquest tema
de culpabilitat.
Sí, de culpabilitat, vull dir, tot això, perquè és el que diu, és el que jo pensava i vaig comentar i penso, que un jugador falli, vale, però que fallin tots, que un jugador no acerti, però que, pues és això, no pot ser. Algú ha passat amb aquests 3-4 partits que si no, que hem de recordar que el Madrid li va passar igualment quan va tornar del Mundial l'anterior temporada, sí. Que al mes de gener es va enfonsar i va perdre la Lliga. Doncs l'he passat al Barcelona, l'he passat al mes d'abril.
Mira, aquesta setmana escoltava en un programa de ràdio a un gran periodista esportiu analitzant i sí, analitzant, elucubrant sobre els mals del Barça i posava l'accent en el trident, però en el fet de com Luis Enrique havia gestionat això, sinó pensant en una possible solució. I clar, comentava, Messi no el trauràs perquè sempre és una opció vàlida, estigui com estigui, no? Suárez tampoc, és a dir, del trident, com que han creat una pinya tan especial que a més també es cobreixen les esquenes, es protegeixen entre ells tres, diguem que la part més feble, la pota més coixa, era Neymar. I comentava el fet d'haver jugat una mica amb això i de no deixar aquesta titularitat del trident tan intocable.
Bueno, però
que s'hagués pogut jugar una mica més, sí, amb Neymar, deixant-lo a la banqueta, però no com a càstig, sinó
com a solució.
Clar.
Bueno, hi ha partits, i me'n recordo per dir alguna cosa, l'Atlètic de Madrid, el partit de tornada. Jo, personalment, què hagués fet? Jo hagués reforçat molt més al mig del camp i hagués jugat amb un 4-4-2, deixant el Suárez i el Messi. O sigui, quasi diria un 4-4-1-1. O sigui, el Messi una mica més enrederit, el Suárez més en punta d'atac, i quatre, que podrien ser el Rakitic, el Duran, l'Iniesta i el Busquets, al mig del camp, per reforçar aquesta línia d'atac que té l'Atlètic de Madrid. Deixant pujar a l'art de Duran per l'esquerra, que puja molt bé per l'esquerra, i fent la labor del Neymar. I segons més ha anat el partit, al final pues, retirar un del mig del camp i posar el Neymar. Jo hauria fet això, però esclar, tots som entrenadors.
Clar, no, sí, és veritat. Però ara que deies, de l'art de Turam no n'hem aprofitat gaire cosa. I potser hagués estat un element...
Tampoc ha acabat ell de donar el que s'esperava.
Però si és que ha començat a mitja temporada.
Però és normal. A veure, l'art de Turam és un jugador que jo crec que per aquesta temporada ni a Meny ni a l'Aleix Vidal els pots valorar. No els pots valorar. No pots dir que serveix, que no serveix.
Però a més és que no el pots valorar perquè no el posen al seu puesto.
No.
A veure, tu analitzes i dius, on jugava a l'Atlètic de Madrid? Quina funció feia? Doncs feia la funció d'interior atacant, o sigui, jugant per l'esquerra, pujant i fent una labor, diguéssim, d'Iniesta en els seus moments, d'atacant. Per tant, si tu me'l poses a la dreta i me'l poses en labores defensives, doncs allà l'has matat, en aquest tio.
Clar.
O sigui, a l'art de Duran, l'únic puesto que pot jugar, al meu entendre, en aquest moment, tal com té l'esquema de Barcelona, és a l'interior i pujant pilotes. En un moment el pots fer defendre, però no en sap de defendre, a l'art de Duran. No l'has vist mai defendre. I a Barcelona necessites que sàpiguen defendre.
Haver potenciat i haver
agafat més. No ha agafat el ritme de defendre, com li va costar molt al Rakitic agafar-lo. Al Rakitic li va costar molt agafar aquest rol de defendre també. Per tant, si tu ho saps, doncs col·loques això o no el col·loquis i col·loquis el Sergio Roberto, l'Iniesta, el Busquets i el Rakitic en plan defensiu.
Doncs si li hem explotat poc aquesta vessant ofensiva del Turam, potser l'hauríem pogut aprofitar més pensant en aquesta possible substitució amb en Neymar.
Molt bé, ahí està.
No?
Exacte, en comptes de jugar el Neymar, juga l'art de Turam a molts partits. Per què? Perquè té força. Si el Neymar no el veus
que ni s'ha provat,
que desborda ni res, tu agafes i treu el Neymar. No posis el Neymar, posa l'art de Turam en partits relativament fàcils, a veure com respon, i ja veuràs com respondrà bé. És que el que feien a l'Atlètic de Madrid, però és que no inventem res.
Ara estem aquí intentant sacrificar el Neymar.
No, és que és l'únic que pot sacrificar.
Sí, però és que a veure...
Tenim un jugador que el pot substituir, perquè en el Suárez aquí poses.
No
en tens. En Messi aquí poses.
No tens cap.
No saps què passa? Que ha arribat un moment, que és el que deia jo abans, aquest trident sembla com intocable. Vull dir, si hi ha hagut un moment de en què aquest trident ha mostrat debilitats, alguna solució o alguna alternativa s'havia de buscar.
Després tens una altra alternativa, que no s'ha explotat. Fitxem a l'Aleix Vidal. Àlex Vidal ha jugat tota la seva vida d'extrem. Si tu ja tens a l'Alves i tens el Sergi Roberto i necessites obrir el camp, molt bé, poses Àlex Vidal per la dreta obrint el camp, pujant i centrant pilotes, que ho fa molt bé, que ho fa molt bé, menys l'últim partit del Getafe, que va ser un desastre, però vull dir, de fet, és la seva labor, pujar, ser carriler, pujar i centrar. I llavors et desplaces, si vols, el Messi una mica més centrat i fas amb l'art de Durant i treus un central, un mig del campista.
La veritat és que s'han fet pocs sí, canvis, poques proves, s'ha especulat poc, no? Hem anat molt al que ja hi havia
preparat.
S'han fet poques variacions, però a veure, analitzem una mica la situació. Vull dir, el Trident, intocable, ha estat intocable perquè el rendiment que ha donat ha estat del 200% durant un temps.
Però no, diem a partir de quan comencen a fallar les coses.
Deixa'm acabar l'argumentació.
Sí, sí.
Aleshores, després el Trident aquest baixa, però baixa general. La peça més feble, potser sí, és el Neymar, d'acord, perquè té substituts, perquè el que vulguis. Però, a veure, jo crec que un es porta a l'altre, vull dir que ha baixat i han baixat tots. Quan pugin, que jo crec que ara estan en un moment que sembla que poden tornar a pujar després del 8-0, després de la primera part de València, després de la primera part de Madrid, que també va ser bona,
sí.
De la primera part del Madrid i així, que poden estar en un altre moment a l'assa, un s'apoya a l'altre. A veure, si el Suárez està bé i el Suárez al rematar dona gols, el Suárez rep més pilotes i el Neymar, que això ho podem analitzar durant la temporada, li dona moltes més pilotes de les que dona ara actualment, que intenta més l'1 contra 1, però com que està tot malament, li costa. Si el Messi, en vez de fer una jugada aïllada del partit, en fa 10, ja no dic que sigui tot el partit, però en fa 10, els altres es mouen millor. El Neymar rep millors pilotes, o sigui, es reparteixen més la responsabilitat, vull dir, que un li dona més la pilota a l'altre. Si el Neymar veu que el Suárez tot el que fa ho tira als núvols o ho tira fora o fa un misto, pues intenta ell fer la jugada perquè no té el convenciment de que li pot passar. Una mica una cosa comporta l'altra. Jo crec que hem de donar, o sigui, abans de fer canvis hem de donar una mica de confiança a veure si hi ha aquesta recuperació. Jo crec que s'ha de donar. Jo no tocaria el Trident, jo no el tocaria, encara que el Neymar ara sigui la part fluixa. No ho tocaria.
No és, no és el moment ja.
No, però és que jo crec que no era el moment ni ara ni fa dues jornades. Jo crec que si el Suárez n'ha fet 4 i aquest proper partit amb l'Sporting en fa un 1 o en fa 2, el Messi dona més pilotes i així el Neymar començarà a rotllar també. Perquè jo crec que és o sigui, han arribat a un punt que jo crec que
són
es necessiten uns als altres.
Sí, no, a més...
Que potser si treus el Neymar, ostres, també els altres els descompenses una mica. Però... encara estigui en un moment baix, que potser sí que en moments donats de partits que està el partit decidit i així s'hauria tingut que fer més canvis, més rotacions, més descans, perquè el Neymar també en el seu favor hem de dir que és el jugador que jo crec de la Lliga Espanyola que més patades ha rebut durant tota la temporada i que més desgast ha tingut, i les patades desgasten també,
sí.
No desgasta només el córrer,
sí.
El rebre cada partit, bum,
no, i és veritat, això també té raó.
Vull dir que una mica jo no tocaria el Trident.
No, ara no es pot...
Ni ara ni fa dues jornades.
No, però ara no es pot tocar. Però abans, quan tot anava de fàbula, no es va fer cap prova en el moment que el partit estava decidit. Si tu tens un partit decidit, substitueix el que vulguis i posa un que pugui fer, un experiment. Per exemple, doncs, no ho sé, trec el Suárez i poso el Messi de l'antecentre, o el Neymar de l'antecentre, em poso Arda Turan, i o sigui, al mig del partit, quan el partit ja està decidit, dona sortida a altres jugadors a veure què et poden donar. No s'ha fet això.
Però per fer això,
no s'ha fet.
Per fer això l'entrenador té que... Quan tens jugadors d'aquest nivell,
sí.
com Messi no pots tocar, el Suárez no pots tocar i així, a veure, l'entrenador ja no és només la missió de dir
no.
Ara et canvio aquest, també és negociar.
Psicològicament has de preparar
un canvi.
Clar.
Perquè si tu fas un canvi així perquè estàs a la raqueta i dius ui, doncs ara canvio aquest i vaig a provar això, els altres dos també es poden encabronar. Sí.
No, però això és labor.
Has de negociar-ho abans, has de parlar-ho.
I de dir, mira, és que el partit està...
Exacte.
Si està ja solucionat, què et sembla?
És que
el trauré i posaré en aquell perquè vull fer aquestes proves, perquè el dia de demà, si tu lesiones, jo no sé com... Sí, se'ls ha de donar protagonista als jugadors, però s'ha de ser psicològicament preparat però per dir...
Però no és, fàcil, no és fàcil i no, no saber-ho fer no és culpa tampoc de l'entrenador.
No.
És, jo crec que és culpa del tipus de jugador que és.
És l'estaf tècnic que ha de preparar en el jugador. I és més, jo no diria que ha de ser Luis Enrique, ha de ser l'Unzué que ha de fer aquesta labor. Per què? Perquè ha de ser el poli bueno i el poli malo aquí, com tot arreu. Entens?
Que és difícil, són coses, difícil. Són situacions molt difícils sí. de gestionar quan tens jugadors d'aquest nivell, eh? O sigui, aquesta mateixa situació, si el Trident sigués Busquets, si n'hi és Terràquitic, seria una quarta part més fàcil de gestionar del que és aquests tres, vull dir que...
Jo, mentre estàvem reflexionant sobre aquest tema, jo ara estava pensant en els entrenaments. Per què fas els entrenaments? Si no és per provar coses...
Jo suposo que ho prova... Jo
però i després
que...
què passa? Tenim por de posar-ho...
Sí, jo crec que sí.
La gestió amb les figures.
Sí, sí, sí.
A veure, per desgràcia o per sort, no ho sé, vull dir, les figures d'aquest nivell, a veure, a Madrid també li passa.
Sí, però el Madrid Ronaldo. té el Ronaldo, sí, però els altres els substitueix i no passa res.
Però perquè no són
no
del nivell.
Evident,
no són del nivell.
Però substitueix el Bale...
A Benzema, a Bale i tot aquest, sí. Vull dir... El Suárez, el Neymar i el Messi estan
per sobre.
Molt per sobre.
L'únic és el Cristiano Ronaldo que el pots equiparar.
Bé, senyors, la Lliga està com ningú no s'imaginava que podia estar, aquestes alçades,
sí.
després de com va anar la cosa, i és que sort del gol a braç que el Barça continua liderant aquesta classificació, empatat a punts amb l'Atlético, a un punt només d'avantatge respecte del Real Madrid. És a dir, que ara hi ha tres que opten el títol de Lliga.
Totalment.
O sigui, se'ls ha donat ales tant a l'Atlético com al Real Madrid que alguns ja pensen en fer el doblet.
Sí, per què no? O sigui, Madrid pensa en Champions i Lliga, però clar, el Barcelona té que fallar. I aquí és on hi ha quatre finals a cara de perro.
Les mateixes que tenen els altres,
sí,
també.
Sí,
però
sí,
vull
sí.
dir, el Barça, en el moment que falli, ja pot dir adéu.
Sí, sí, sí.
Pràcticament. Perquè aquesta última jornada, en què tant l'Atlético com el Real Madrid tenien rivals d'entitat,
sí.
jo pensava, confiava que algun punt es podrien deixar,
sobretot
i no van fallar, eh?
L'Atlético jo pensava que a Sant Mamés seria dos punts.
I van suar.
I van suar, i se'l van portar, i va fer un partit, però jo m'hi vaig fixar en un detall, en l'Atlètic de, jo vaig veure el partit del Bilbao contra l'Atlètic de Madrid, i és, tu t'hi fixaves en les cares dels jugadors de l'Atlètic de Madrid, i estaven superconcentrats.
Sí.
O sigui, amb una concentració del partit,
tensió.
És una de les
més que tensió, concentració,
sí.
i sapiguent exacte, què és el que tenien que fer? Bé, els jugadors superconcentrats. En cap moment va haver-hi un moment de fluixera. Va ser brutal. O sigui, jo m'hi vaig fixar. I això, que els hi falla el Godín i els hi falla el Jiménez, els centrals, els dos centrals.
Dels tres primers, el de l'Atlètic de Madrid, jo crec que és la més meritòria de les victòries
d'aquesta jornada.
Intersemanal, el 0-1 aquest.
Em va decepcionar una mica el Villarreal, a mi. Em va decepcionar.
Sí. A mi jo no vaig veure el partit, però clar, jo
també,
potser esperava més.
Jo esperava més del Villarreal. Està fluixant una mica del Villarreal també, que porta una temporada molt forta, però hi ha molt neguit perquè entrant a quart se'n va a Champions i això té una lluita amb el Sevilla, encara que li porta un avantatge però que no la pot dilapidar. Llavors, vull dir que va ser jo de l'Atlètic de Madrid que em va sorprendre més en quant aquella tensió que el Xolo els imposa i aquella concentració brutal.
És un equip
brutal,
que està tensionat del minut 1 al minut 90 tots els partits.
Brutal, eh? Sí.
És el seu gran secret.
Sí, sí, sí.
De totes formes, jo vaig sentir l'altre dia una tertúlia, uns que comentaven que deien que el que millor ho tenia per guanyar la Lliga en aquest moment que era el Real Madrid. L'argumentació no era el rival,
analitzant el rival.
No era el rival i això, sinó que deien que, clar, és l'equip que està pujant. És l'equip que està pujant. A veure,
i per inèrcia?
Jo diria, no és l'equip que està pujant, és l'equip que està mantenint el que estava fent.
Sí. I el Barcelona ha baixat.
I els altres han baixat.
Sí.
Sí, no és el Madrid que estigui
no
pujant.
És els altres no, el Barcelona.
El Barcelona, perquè l'Atlètic no ha baixat.
El Barcelona és el que ha baixat,
no és el
que estan pujant. Si el Barcelona es recupera i el Barcelona es manté, vull dir, el Barcelona, en aquest moment, l'únic que té la paella pel mànec és el Barça.
Sí, sí. El Barcelona
ni Madrid, ni Atlètic.
Tenia el seu
matalàs. Ell té que guanyar els seus partits.
I ara té quatre partits que pot decidir i que pot guanyar, sí, que pot perdre algun punt, sí, però també el pot perdre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, perquè ara tenim aquesta jornada, però l'Atlètic Madrid i el Real Madrid estan en Champions. I aquí sí que
I
se la juguen.
I
aquí es pot notar.
Dos setmanes seguides de Champions.
Es pot notar, eh? Vull dir, es pot notar. No hi ha altra més. El Barcelona té l'obligació de guanyar els quatre partits. Ho poden fer, sí, tranquil·lament. Però a mi em fa molta por el Betis, em fa por l'Espanyol, perquè l'Espanyol sempre fa por. A veure, por.
Sempre amb el Barça, sí.
Sempre és un equip que solventa la seva temporada, diguéssim, fent
un
la guisa
a la zona,
si pot, no?
Sí.
I després el camp del Granada, que nois, aquí jo sospiro perquè el Granada ahir va guanyar, sí, sospiro que el Granada estigui salvat, perquè si no allò serà... Bueno, la conquista de l'Alhambra, eh?
Va ser, sí, ens haurem de posar el turbant per anar tots allà. Què anava a dir? Que és el porter del Granada aquest que va fer unes declaracions?
No, el Betis, l'Adam.
Ah, del Betis, sí.
L'Adam, que és el famós Adam que el va posar, el Mourinho el va posar en comptes de titular en comptes del Casillas i que després el van traspassar perquè va jugar dos partits veient que... Bueno, veient... tenia molta pressió aquest jugador en aquell moment i l'Adam és un gran porter, també és un bon porter,
és, bon porter.
Eh? És com el porter de l'Espanyol també, vull dir, hi ha una sèrie de porters a la Lliga Espanyola que en qualsevol equip d'Europa serien titulars indiscutibles.
Hi ha bons porters i a vegades al Barça ens queixem de dir ostres, és que el porter aquest ha fet el partit de la seva vida, a veure, no és que facin el partit de la seva vida, sinó que un bon porter quan li rematen, en vez de durar un partit li rematen dos cops, li rematen 20,
sí.
Clar, al millor encaixa 3 gols però no haurà parat 17.
Sí. Però és que, a més, quan un porter
d'entrada
fa dues parades bones, es creix molt. Clar. Es creix moltíssim. Moltíssim. Jo he jugat tota la vida de porter, a mi època, i ho sabia. Al moment que a tu xuten els dos primers tiros i són difícils i els pares bé, et creixes molt.
De la mateixa manera que si
molt.
Tens un... fas una pífia
amb
la primera pilota t'has
sorrat
el partit, no?
Has
de fer un crac, un supercrac per remuntar-te, eh?
Sí, és veritat. Bé, doncs, d'entrada i per començar, el Barça jugarà demà a 9:15 a casa amb l'Sporting, que, jugant a casa podríem dir que no haurien de tenir massa complicacions.
No.
Jugant a casa, no.
Teoria no.
I almenys sapiguent el resultat dels altres dos.
Sí.
L'Atlético jugarà amb el Màlaga demà a 6:45 de la tarda. I el Madrid se'n va al camp del Rayo, també jugarà demà a les 4 de la tarda. No crec que el Manel...
Les 4 o a les 6? A les 6.
No, el Madrid a les 4.
El Madrid a les 4.
L'Atlético a les 6.
Sí, a 6:45. A les 18:15. O sigui que sí, cert, se sabrà el resultat dels dos partits i el Barça podrà jugar... jo diria que el marge, hauria de jugar el marge
d'aquest... Tensionat és igual, perquè ha de jugar...
Jo crec que és una jornada que no passarà res, vull dir que continuarà la cosa igual que ara. En teoria els tres han de guanyar.
En teoria tindria que guanyar els tres, sí.
Però vaja, que l'únic que ha de passar és que...
I quedarà un partit menys perquè el Barça sigui campió.
Exacte, que el Barça guanyi i com a mínim ja li quedin menys finals, no? Perquè a tots els hi queden
en aquest moment s'ha de fer la lectura positiva, el que el té millor és el Barça.
Sí.
Indudablement, és el que el té millor.
Indudablement el que millor
que
té
millor.
És el Barça.
A mi que surti el Simeone i surti el Zidane i digui si ganamos todos los partidos somos campeones.
Dependemos de nosotros.
Clar, ho dic, a veure, no,
però dependem del
Barça.
Ja no és.
Primer té que fallar el Barça. Clar. Tu has de guanyar, però primer té que guanyar el Barça. Vull dir que...
Molt bé, em sembla que ja han fet públic que el Neymar anirà només als Jocs Olímpics.
Sí, bueno, això ja estava... No? Es veu que això ja estava pactat. El que passa que no es podia dir en veu alta de cara a l'afició brasilenya, però vull dir, és que era lògic. El Barcelona acaba la temporada el mes de juny, serà primer de juny, necessita un mes tranquil·lament d'allò, uns entrenaments abans d'anar al mes d'agost a les Olimpiades, perquè les Olimpiades són el mes d'agost, si no recordo malament,
sí,
perquè... i llavors el mes d'agost, a fi de cap, les Olimpiades són 4 partits. Són 4 partits, no és allò de dir, no és un campionat del món.
Ja entra pràcticament entra a la pretemporada.
Es perdrà, segurament, si arriba a la final, un o dos partits, depèn quan comenci la Lliga, però si la Lliga juga el 22 o 23 d'agost, les primeres jornades, pot ser que es perdi una o dues jornades. Recordem que el Messi va passar el mateix, se'n va anar a les Olimpiades, i l'únic que desitjo és que guardi, que guanyi les Olimpiades al Brasil, i el Neymar, i així vindrà content, com va vindre content el Messi.
Yeah. La temporada que ve no tenim mundial ni res.
No, la temporada que ve no hi ha res.
Abans començarà segurament l'última setmana d'agost o inclús el setembre.
I Eurocopa?
Aquest any sí.
I Eurocopa i Jocs Olímpics.
I Jocs Olímpics, sí. I la Copa Amèrica, perquè encara que es va fer l'any passat, però aquest any han tornat a fer perquè fa 100 anys.
Sí, és el centenari.
És el centenari. I per compensar una mica els Estats Units, l'han fet Estats Units, de cara que no van fer el mundial als Estats Units. Ha sigut una compensació, made in FIFA, made in...
negoci.
Que manté sí. Es manté la línia.
Es manté la línia, sí.
Molt bé.
És que doncs... les corrupcions que tenim ara sí. continuaran. Sí, amb altres sí, sí, personatges, sí. Però bueno... Sí.
Ja està fet el camí. Jesús Galindo, Josep Maria Planes, gràcies un divendres més. Bona diada de Sant Jordi.
Gràcies.
Igualment.
Igualment.
Demà, que vagi molt bé. Us espero la setmana que ve.
Si Déu vol.
Que li vagi bé al Barça. A veure què hem d'explicar.
Això esperem.
La setmana següent.
Almenys la setmana que ve només tenim la jornada aquesta del diumenge. Per tant, tindran una jornada...
I veurem què han fet els altres a la Champions.
Exacte, que estaran...
Seran partits macos. Jo us vull veure els quatre.
Home, els de la Champions, són per veure.
Sí, sí, sí. Jugui qui jugui, a mi és igual.
Doncs ho explicarem divendres, que ve. Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment, adéu-siau.
Adéu.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.